Salut i Tecnologia amb Francesc Arques.
Hola, avui estem amb en Marc Casas, gestor de la farmàcia Guard, cofundador de PharmaOffice.com i formador en gestió i comunicació online. Hola Marc, com estem?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé, moltes gràcies.
Mira, en primer lloc et volia preguntar d'on te sorgeix la idea de crear PharmaOffice a l'any 2016?
Bé, doncs jo venia d'un altre sector i quan vaig arribar al sector de l'oficina de farmàcia em va sorprendre molt la poca digitalització que hi havia a les oficines de farmàcia. Llavors, des de la farmàcia vam veure la necessitat de digitalitzar el sector, ja que no ho estava gens. Les farmàcies en aquell moment, estem parlant de fa 13 anys, més o menys, doncs poques farmàcies tenien pàgina web, pràcticament ningú tenia un CRM de comunicació amb clients que pogués comunicar-se amb els seus clients de manera digital. Poques farmàcies tenien inclús un perfil d'empresa a Google per poder-les ubicar. Vull dir, era un sector molt, molt verge en aquest sentit i hi havia molt de recorregut. I va ser l'any 2016, conjuntament amb un amic meu, un enginyer informàtic, que vam decidir crear l'empresa perquè ja portàvem una sèrie de temps veient que hi havia aquesta necessitat, no?
I per què creus que el sector estava tan verge? Perquè no havia entrat la digitalització en el món de l'oficina de farmàcia.
Mira, el sector farmacèutic és un sector històricament molt acomodat, perquè no ha tingut necessitat, perquè ja li anava tot molt bé, i no va ser fins fa entre 20 i 15 i 20 anys que van començar a haver-hi uns reals decrets que van començar a retallar molt el marge de les oficines de farmàcia. Doncs fins aquell moment la farmàcia no li feia falta perquè ja guanyava molts diners sense problema, no? Però a l'aparèixer aquests reals decrets que ajustaven molt el marge del medicament i altres coses, doncs ja la farmàcia, mica en mica, va començar a tenir aquesta necessitat de no ser passius. És a dir, fins en aquell moment la farmàcia estava passivament al mostrador i esperava que la gent vingués a la farmàcia, i la cosa va començar a canviar i ja vam entrar en un procés més on la farmàcia ja té una necessitat de sortir fora al món digital a buscar aquests clients que potser s'estaven començant a marxar a altres canals, ja no a altres farmàcies, sinó a altres canals tant digitals com físics, no? Perquè van aparèixer cadenes de parafarmàcia, els supermercats també van començar a tenir molts productes que fins ara només hi havien a la farmàcia, i altres plataformes tipus Amazon, no? que ja sabem com va evolucionar. Vull dir que una mica aquest és el motiu pel qual les farmàcies estaven poc digitalitzades, és simplement perquè no els havia fet falta fins que hi ha hagut aquests canvis en els últims 10 anys, diguéssim.
Perquè en el vostre cas, PharmaOffice és un aplicatiu per millorar la digitalització de l'oficina de farmàcia. I en què consisteix així a grans trets?
Bé, actualment PharmaOffice és un ecosistema d'eines que ajuden a digitalitzar i a posicionar la farmàcia a internet. Estem parlant de pàgines webs, d'apps mòbils, d'e-commerce, de CRM per gestionar clients, i bé, són aplicatius molt orientats i específics per la farmàcia. És a dir, una pàgina web no és només simplement una pàgina informativa de la farmàcia i del seu horari i la seva ubicació, sinó que també et permet tenir-hi tots els serveis de salut que fa la farmàcia, amb un servei de cites on el pacient es pot apuntar i pot agafar dia i hora per aquell servei o per una activitat que organitzi la farmàcia, com xerrades de salut que fem habitualment. És a dir, tota una sèrie d'accions que pot fer el pacient amb la web i amb l'app de la farmàcia que ajuden a posicionar la farmàcia, no? I aquesta necessitat de digitalització de la farmàcia la vam veure en el seu moment quan vam començar a gestionar la farmàcia i bueno, la vaig compartir amb aquest amic meu, enginyer informàtic, i va ser amb ella qui li vaig anar demanant coses. Primer una pàgina web, després un servei de cites on els pacients es poguessin apuntar als serveis de salut i xerrades que fèiem a la farmàcia. Després, doncs, volent anar més enllà per comunicar-nos amb els pacients, vam crear un CRM adaptat a la farmàcia on ens connectàvem a la base de dades del programa de gestió de la farmàcia per agafar les dades dels pacients i poder-nos comunicar amb ells. I bé, tot això que vam començar a fer doncs, va generar un interès a altres farmàcies conegudes i aquí va ser on vam detectar una oportunitat de mercat per ajudar les farmàcies en el seu camí de digitalització, no?
Sí, perquè hi ha aspectes que són molt interessants, per exemple, el tema d'analítica de clients i també el seu reconeixement. Com l'aconseguiu?
Sí, a veure, l'oficina de farmàcia té un avantatge molt bona en aquest sentit i és que hi entren molts pacients cada dia, no? I la farmàcia té molta informació d'aquests pacients que entren, no? Llavors, amb un bon programa permet a la farmàcia poder conèixer millor els seus clients, és a dir, segmentar-los i poder-te comunicar amb ells, no? Hi ha molts perfils diferents de pacients en una farmàcia i la farmàcia els pot agrupar per diferents tipologies, no? Doncs aquells pacients que són més de productes naturals, aquells pacients que són més de cosmètica, no? Una mica classificar-los per categories de la farmàcia o també per despesa mitjana, bueno, per diferents conceptes que et permet comunicar-te de diferents maneres amb cadascun d'aquests grups, no? I això, bé, la quantitat de dades que té la farmàcia sobre els seus pacients permet que sigui fàcil, tenint un programa adaptat de poder comunicar-te amb aquests pacients per poder-los explicar les coses que fas a la farmàcia, les promocions que tens, tota una sèrie de coses, tots els serveis de salut que tenim, que a vegades els clients, si no els hi expliques, doncs no ho saben per ells mateixos, no?
Perquè a banda dels clients també sou capaços de desenvolupar una analítica de productes, no?
Sí, bé, de fet, això va néixer el 2016, com comentàvem, però després el 2019 ja ens vam integrar amb la cooperativa de Fedefarma i això ens ha permès integrar tot el catàleg de productes de la cooperativa a tots els e-commerce de les farmàcies. I aquí estem parlant d'un catàleg de productes molt extens, perquè una cosa és la quantitat de productes que pot tenir la farmàcia en la seva oficina de farmàcia i l'altra cosa és la quantitat de productes que té el majorista, que són milers i milers, no? I això ens facilita doncs, el poder oferir al pacient el producte que necessita en un marge de temps molt, molt curt, perquè la logística de les cooperatives és molt, molt ràpida, ja que cada dia tenim dos o tres enviaments a la farmàcia.
Perquè has parlat de Fedefarma, que teniu aquesta vinculació. És el principal sistema de distribució de PharmaOffice a través de
Sí,
Federació?
actualment sí, perquè gràcies a aquesta integració que et comentava que vam fer el 2019, hem pogut tenir una expansió molt ràpida del nostre catàleg de productes a més de 1.200 farmàcies. A més, també ens integrem amb una altra cooperativa, que és Unefar, que està situada a tota la part nord de la península, des de Galícia fins a Aragó, i entre Fedefarma i Unefar doncs, arribem a aquestes més de 1.200 farmàcies que confien en el nostre sistema escalable de webs i d'apps i d'e-commerce, no? Hem pogut digitalitzar totes aquestes farmàcies. Aquest acord ens ha ajudat molt a poder arribar ràpidament a moltes farmàcies, perquè sense una cooperativa darrere doncs és més difícil, ja que, clar, la cooperativa té els delegats que van cada setmana o cada mes a la farmàcia i és molt més fàcil arribar-hi degut a la gran quantitat d'oficines de farmàcia repartides per tot el territori que hi ha, no?
Clar, perquè podeu arribar tant a una farmàcia que està a Terres de l'Ebre com a Pirineu com a Lleida, o
Sí,
sigui,
exacte.
això no hi ha cap problema. Sí.
Sí. El bo de la farmàcia és la capil·laritat que té, és a dir, que estan molt, molt ben repartides i que en qualsevol poble, per petit que sigui, hi ha una farmàcia, no? Llavors, arribar-hi a totes amb pocs recursos és complicat, però si vas de la mà d'una cooperativa, com en aquest cas Fedefarma, doncs és molt més fàcil arribar-hi perquè ells tenen la logística preparada per això.
També volia comentar un altre punt que és superinteressant, que és
Sí.
la millora de l'oficina, de la imatge de l'oficina de farmàcia. O
Sí.
sigui, a través de PharmaOffice vosaltres teniu la capacitat per millorar, no? La imatge que té el
Sí.
client.
Sí, mira, a veure, el posicionament digital de la farmàcia és molt important avui en dia. De fet, la gent, els clients, els pacients, quan tenen una urgència, el primer que fan és buscar a internet, bàsicament a Google Maps, quines farmàcies a prop seu estan obertes o estan de guàrdia, no? Per això és molt important tenir obert un perfil d'empresa a Google amb totes les dades, horari, guàrdies, serveis... I de fet, aquest és el primer pas de digitalització de la farmàcia, el posicionament orgànic a internet, no? Després hi ha diferents nivells i venen diferents passos, no? I després d'aquest posicionament, doncs ja podríem estar parlant d'una pàgina web o d'una app mòbil i després podríem estar ja parlant d'un CRM de comunicació amb clients, d'una presència a xarxes socials i finalment doncs un e-commerce, no? On la farmàcia pugui tenir els seus productes a disposició de la venda online. Però aquesta millora de la imatge de l'oficina de farmàcia passa per tenir una presència digital. Això és el que ajudem nosaltres a la farmàcia en el seu primer pas cap a aquesta digitalització, no? Tenir un perfil on qualsevol persona que vagi a internet pugui veure informació de la farmàcia.
Ah. Després, a nivell més tècnic, quin és el llenguatge de programació que utilitzeu per fer PharmaOffice?
A veure, PharmaOffice està desenvolupat amb Laravel, per una banda, i després a nivell de front, bueno, amb React i amb Vue. Nosaltres vam optar per fer-ho amb un sistema propi, des de zero, per poder-ho evolucionar com volguéssim i no haver estat limitats a un sistema en concret. Llavors, com que ho hem fet amb programació pròpia i no hem utilitzat cap sistema estàndard, això ens permet créixer segons les necessitats del mercat, no? Ens permet créixer de manera escalable i d'una manera pròpia sense dependre de ningú. Hi ha altres sistemes que potser són més automatitzats, però sempre depens de les seves actualitzacions i dels seus preus, etc etc. I nosaltres, bueno, vam fer una inversió inicial per poder-ho fer des de zero des d'un principi, però això ens ha permès després poder ser molt més escalables i molt més lliures, diguéssim.
Perquè en la maquinària interna feu servir elements d'intel·ligència artificial per crear algoritmes predictius?
Bé, això és una cosa molt nou i ara estem començant en aquest camí, però sí que ens serveix per donar eines a la farmàcia que siguin automatitzades. És a dir, una farmàcia pot... abans s'explicava que oferim un CRM a les farmàcies on poden segmentar els seus clients i enviar-los comunicacions. Què ens permet la intel·ligència artificial aquí? Doncs ens permet que aquesta segmentació, en vez de ser manual feta per la farmàcia, doncs sigui, per exemple, automatitzada. I la intel·ligència artificial determini grups de clients semblants entre ells, no? I llavors és la mateixa intel·ligència que diu, mira, aquí tens un grup de clients que són clients VIP, per exemple, o un grup de clients que com us deia abans, no? Doncs estan comprant productes d'una categoria en concret. I després també ens permet generar comunicacions automatitzades, és a dir, que no hagi de ser la farmàcia qui generi una comunicació de manera manual, sinó poder detectar, per exemple, pacients que abans venien i gastaven molt i que, per exemple, ara fa temps que no venen, no? Doncs poder detectar automàticament aquestes coses i poder generar comunicacions per recuperar aquests clients, no? Com un exemple. Però bé, al final el que nosaltres intentem fer com a PharmaOffice és aprendre com està evolucionant tot això i intentar aplicar-ho dins de les nostres possibilitats i necessitats dels nostres clients.
També volia comentar que en els darrers anys les oficines de farmàcia han hagut d'implementar sistemes de digitalització com la recepta electrònica.
Sí.
I veient, per exemple, el camí que agafa la intel·ligència artificial, quin futur veus a 10 anys vista en el camp de l'oficina de farmàcia i aquesta vinculació amb la digitalització?
Sí, aquí hi ha molt de recorregut encara. Quan parlem de recepta electrònica, estem parlant una mica de digitalització pel que fa a la vessant administrativa, eh? És a dir, en el nostre cas, en el cas de les farmàcies catalanes, doncs, la comunicació i digitalització amb el CatSalut, no? Que això el pacient no ho veu, però hi ha molta feina administrativa. Llavors, la recepta electrònica va ser un salt qualitatiu i de seguretat molt gran, però està sent lent. Ara el que esperem des de les farmàcies és que la integració sigui més ràpida, més eficaç i bueno, sense talls, com ens passa ara sovint. Llavors, ja et dic, és una digitalització que està sent lenta, però necessàriament segura, perquè estem parlant de dades de seguretat molt, molt alta i és molt important la seguretat d'aquestes dades. Llavors, el futur una mica passa per una farmàcia lliure de papers, diguéssim. És a dir, això significa que tots aquells processos que encara funcionen amb papers o amb dades a l'ordinador, però de manera local, passin al núvol. Però passin al núvol amb seguretat i on els agents de la cadena puguin accedir-hi d'una manera segura per tots. Quan parlo d'això, em refereixo doncs, a coses com fem el registre d'estupefaents, amb els seus vals. Ja tenim des de fa anys la recepta electrònica, que ens connectem a un sistema que es diu Cifare, i allà anem... aquest sistema ens permet verificar que aquells medicaments que dispensem estan dins de la cadena, dins del mercat, que no venen d'exportacions insegures, no? De que ja no s'han dispensat anteriorment. I això és una manera que ajuda a donar seguretat de tot allò que donem des de la farmàcia. De totes maneres, ens passa alguna cosa una mica contradictori i és que tenim un sistema de recepta electrònica, però com sabeu quan aneu a la farmàcia, encara estem retallant els cupons per cinta dels medicaments, no? Llavors, és una gran contradicció. Entenc que el futur, ja no a 10 anys vista, sinó a molts menys anys, espero, sigui doncs, d'una digitalització completa, no? Perquè ara estem en un híbrid entre el sistema digital i l'antic i el manual, no? Però bueno, tot això va evolucionant i bueno, ara mateix, per exemple, tenim des de fa ja uns mesos, tenim un sistema intern entre farmàcies desenvolupat pel Consell de Col·legis de Farmàcies, per saber quines farmàcies properes hi ha aquell medicament que nosaltres no tenim a la farmàcia i poder-li dir al pacient a quina farmàcia pot anar propera per no obligar el pacient a fer una ronda de farmàcies de manera absurda, no? És a dir, que, en resum, que està sent un camí lent, però segur i eficaç, no? I encara hi ha recorregut i anem avançant, tot i que lentament, però es va avançant i esperem que d'aquí uns anys ja sigui una digitalització molt més completa.
Sí, perquè més que res també hi ha aquestes dues vessants, no? Per una banda tens el món del medicament, no? Que tenim elements com el Cifare, com els codis datamàtrics que porten els medicaments, i de l'altra banda tenim el que és la parafarmàcia, no? I com el que comentaves, com a nivell de digitalització, doncs ens mantenim en contacte amb el client, li podem, no?, enviar ofertes, fer
Sí,
suggeriments, controlar...
correcte, exacte. Vull dir,
Sí.
fins ara, quan he estat parlant d'aquest CRM de comunicació amb els pacients i tal, evidentment sempre ens referim a temes de parafarmàcia, no? Aquests productes en els quals tenim més marge de maniobra a la farmàcia, podem fer ofertes, podem fer descomptes. El tema del medicament està molt, molt regulat, molt limitat, i aquí és quan parlem d'això de la vessant administrativa, no? Amb el CatSalut i dels datamàtrics, que és bueno, està sent una evolució molt important pel sector i que encara pot evolucionar més, no? Perquè bé, ens funciona molt, molt bé el del Data Matrix per al tema de seguretat i saber que no són falsificacions, etc etc. Però bueno, això, la contradicció aquesta que et comentava de que encara seguim retallant els cupons i
Sí.
és una mica absurd, no? Però bueno, bé, tot això està en camí d'evolucionar, ja sabem que en breu ja no serà necessari. I, bueno, és evident que a totes les farmàcies ens agradaria que tot aquest procés de digitalització hagués estat més ràpid, però també és veritat que la maduresa individual de cada farmàcia és molt diferent. Hi ha farmàcies que estan molt preparades per fer aquest salt digital i hi ha farmàcies que no tant, perquè estem parlant de milers de petites empreses i no tothom està en el mateix nivell de digitalització, no? Vull dir que és important fer aquest camí de manera conjunta i al ritme que es pugui.
Sí, també és veritat que la digitalització també implica uns recursos econòmics, que a vegades no totes les farmàcies poden tenir, i també un tema d'edat moltes vegades, no? De que hi ha farmacèutics que potser ja per edat també el tema de digitalització s'ha agafat una mica
Exacte, exacte.
lluny, sí.
A l'haver-hi tantes oficines de farmàcia ens trobem amb això, no? Que hi ha gent més jove i amb una visió més empresarial que els hi costa poc fer aquests canvis, però per altra banda doncs, hi ha gent més gran i més, bueno, els hi costa més fer aquests canvis, no? És normal.
Abans has parlat del CatSalut.
Sí.
Ja, de tant en tant surten veus de farmacèutics, no? Que diuen que caldria millorar la relació entre CatSalut, per exemple, i les farmàcies. En el teu cas, creus que cal millorar la coordinació a través de vies digitals entre els CAPs i les oficines de farmàcia?
Sí, totalment. S'ha estat treballant amb això i mica en mica es va millorant, però hi ha molt camp de millora en aquest aspecte. Perquè al final som diferents agents dins de la mateixa cadena de sanitària, però què ens passa? Que utilitzem sistemes diferents i tot i que en alguns casos estan connectats entre ells, no tenen l'eficàcia que haurien de tenir. I això provoca que a vegades qui acabi rebent és el pacient, perquè ens passa sovint a la farmàcia que hem de fer anar el pacient al CAP un altre cop perquè hi ha hagut un error i el pacient ve de l'ambulatori, el fem tornar a l'ambulatori i després torna a venir a la farmàcia i això ens passa molt sovint perquè doncs, hi ha medicaments que no estan validats, hi ha errors en la prescripció, ens passa últimament des de fa ja un any o dos hi ha un tema molt important amb el tema dels desabasteixements de medicaments, que hi ha productes que no les cooperatives no ens les serveixen perquè el laboratori, pels motius que siguin, no té prou volum d'aquell producte, no el serveix a les cooperatives i no ens arriba a les farmàcies. Llavors, el metge no ho sap i segueix prescrivint aquells medicaments. Llavors, el pacient ve a la farmàcia, li diem que aquell medicament no el tenim, l'obliguem a tornar a l'ambulatori que el pacient li expliqui al metge que les farmàcies no tenen aquest medicament i llavors a canviar la prescripció i si hi hagués més comunicació entre els diferents agents seria molt més fàcil perquè el metge podria saber perfectament quins medicaments estan en desabastejament i quins no i no hi hauria aquest error, no? Això és un petit exemple de la poca comunicació que hi ha entre, en aquest cas, ambulatoris i farmàcies. I, per tant, hi ha molt de recorregut. Ens trobem a vegades que hem de parlar amb els metges sobre una prescripció que ha fet amb un pacient i ens costa molt parlar amb el metge perquè, clar, trucar a un ambulatori i preguntar per un metge
És
és
molt
molt
complicat,
complicat.
sí.
Llavors, evidentment que sí, que ens falta aquesta comunicació més fluida amb els ambulatoris. I això és un punt de millora que esperem que evolucioni perquè al final el problema és que acaba rebent el pacient, que és qui menys culpa en
Sí,
té.
bé, és ben veritat. Bé, moltes gràcies, Marc, per aquesta estona. Ha estat molt agradable i espero que amb el projecte de PharmaOffice doncs, que continueu anant endavant amb la mateixa línia que porteu fins ara. Molta sort i molts èxits.
Molt bé, moltes gràcies pel vostre interès i un plaer haver participat.